Benvinguts al Món Obert d'Estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix l'exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Aquest estiu convertirem una vegada més la plataforma comunicativa que ens cedeix Ràdio L'Hospitalet en un avió radiofònic d'ús comunitari. Ens endinsarem a indrets on abandonarem la rutina, ens oblidarem del rellotge i ens deixarem emportar per un ritme més lent, però a la vegada més espontani. Prepara't per un estiu ple de noves sensacions on coneixerem altres cultures, tradicions, paisatges, històries, cuines i músiques. Sempre gràcies a l'element més important d'aquest programa, les persones. És d'aquesta manera, amb un somriure als llavis i amb els cinc sentits ben desperts, que et convidem a emprendre el vol en el món obert d'estiu. En el caminar hem conegut moviments socials com Frenadeso al Panamà. Hem conviscut en pobles pescadors a Moçambic. Hem acompanyat a les famílies kurdes en la seva resistència i hem descobert illes on domina l'activitat volcànica i la geotèrmica, Islàndia. Però encara ens queda molt per aprendre i passió per a fer-ho. I per això continuarem la caminada en el 96.3 de la FM per apropar-nos a la realitat del món a través d'una mirada estrictament humana. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos, no t'ho pensis dues vegades i entra a la nostra pàgina web www.coneixmon.org. Reserva't una hora a la setmana dels mesos de juliol, agost i la primera quinzena de setembre al 96.3 de la FM de Ràdio L'Hospitalet per descobrir els pobles de la Terra de la mà de les organitzacions no lucratives que proposen i de les famílies indígenes de les comunitats camperoles i els moviments socials que acullen. Els dissabtes a les 10 del matí comptem amb tu per emprendre el vol al Món Obert d'Estiu i gaudir de l'experiència amb la companyia de Natàlia Rivero a la producció, amb Irene Desumvila, la nostra viatgera musical i literària, i amb la companyia de qui us parla, Damià Caro. Som l'equip de Com Soc, Comunicació Social, amb José Manuel Abadías, el control tècnic i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Iniciem el viatge d'avui, un viatge que pots sintonitzar al 96.3 de la FM, per internet a www.radiol-h.cat i per la TDT. I fem la segona parada d'aquest estiu al continent americà. Parem a Guatemala, un país on els descendents dels antics maies representen més de la meitat de la població. On la cultura maia està latent i conserva les seves tradicions ancestrals, com són les creences, l'artesania i part de la seva organització social. Malgrat la persecució a l'indi, ha sabut sobreviure en moltes de les seves formes autèntiques de vida. La cultura dels pobles maies marca la identitat de Guatemala. Els seus colors, els seus sabors, les seves festivitats, la seva música, fins i tot. Guatemala és encara avui un gran tèxtil de colors teixit pels somnis d'una dona maia. Avui, 10 de juliol, coneixerem Guatemala, un país conegut com el de l'eterna primavera, de la mà de Setem Catalunya. La Irene Miranda, com a responsable dels camps de solidaritat, presentarà Setem Catalunya. Amb Magali Lladó, participant en un camp de solidaritat a Guatemala, coneixerem el Comitè d'Unitat Campesina, més conegut com el CUC, una organització que lluita pels drets dels camperols i dels pobles indígenes. I acabarem el programa amb un viatge literari, amb un conte narrat per Irene Desumvila. Bon dia, Magali.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Bé?
Sí.
Contenta per explicar avui una mica de Guatemala, la teva experiència a Guatemala?
Sí, sí, sempre em fa molta il·lusió parlar-ne.
Com presentaries l'experiència que vas realitzar? Amb un parell de frases, eh?
Amb un parell de frases.
Per començar.
Bueno, no ho sé, però la gent sempre que li explico o en parlo em diuen, ostres, és que se t'il·luminen els ulls quan em parles. I, clar, jo no em veig, no? Però és que alguna cosa em va marcar i, bueno, potser ho resumiria així.
Està bé, ben resumit. Bon dia també a la nostra companya, que porta la part de producció, i la companya també que ens porta, com sempre, les radiografies, a Natàlia Rivero.
Bon dia, Damià.
Bon dia, Natàlia. Què, avui què fem?
Avui parlem de Guatemala.
I ens portes la...
La radiografia.
La radiografia. Som-hi?
Som-hi.
Va.
Mm-hmm.
Estat.
República de Guatemala.
President actual.
El president de la República és Álvaro Colom i el vicepresident Rafael Estada.
Capital.
La ciutat de Guatemala. El nom complet és la Nueva Guatemala de l'Asunción. És la ciutat més gran de Guatemala i la metròpoli més gran de l'Amèrica Central. Aproximadament hi viuen 940.000 habitants.
Llengua oficial.
L'idioma oficial és el castellà. A Guatemala existeixen quatre grups ètnics segons la seva cultura: els ladinos, els maies, els garífunes i els xinques. I existeixen 24 grups ètnics segons l'idioma, un per cada comunitat lingüística.
Situació geogràfica.
La República de Guatemala està situada a l'extrem septentrional d'Amèrica Central. La seva ubicació geogràfica li permet gaudir de dos oceans, l'Atlàntic pel nord i el Pacífic pel sud. Limita l'oest i nord amb Mèxic, a l'est amb Belize i al sud-est amb Hondures i El Salvador.
Superfície.
Ocupa una àrea de més de 100.000 quilòmetres quadrats. És una mica més gran que la comunitat de Castella i Lleó.
Clima.
En general, a Guatemala hi ha dues estacions marcades: la temporada seca, de novembre a abril, i la temporada de pluges, de maig a octubre.
Població.
13.200.000 habitants.
Religió.
La religió majoritària és el catolicisme, malgrat que les creences maies segueixen latents.
Economia.
La moneda és el quetzal. El sector predominant és l'agrícola, el qual representa el 25% del producte interior brut, el 66% de les exportacions i el 50% de la força laboral de Guatemala. Durant els últims anys, el turisme i l'exportació de tèxtils i productes agrícoles no tradicionals s'han incrementat. D'altra banda, les exportacions més tradicionals, com el sucre, els plàtans i el cafè, continuen representant una gran porció del mercat d'exportació.
Setem Catalunya, l'entitat protagonista d'avui, ens facilitarà a conèixer Guatemala. Parlem amb Irene Miranda, responsable dels camps de solidaritat de Setem Catalunya. Bon dia,
bon dia.
Irene. Començant explicant-nos una mica, doncs, això, l'origen i els objectius de Setem.
Bueno, Setem Funciona és una ONG que treballem des de fa 40 anys.
Uh-huh.
Llavors, al llarg del temps ens hem anat d'alguna manera actualitzant, no?
Actualment, no?
Sí,
Déu-n'hi-do, 40 anys.
Hi ha una història darrere.
Sí, sí.
Aviam, essencialment el que fem nosaltres és treballar el que és educació pel desenvolupament, que és sensibilització, que sobretot consisteix a fer campanyes aquí al nord per donar a conèixer aquestes desigualtats nord-sud que existeixen i promoure una mica la participació en tots els àmbits. Treballem molt el comerç just, els temes de banca ètica, el turisme responsable, i jo, que sóc la persona que porta els camps, diguéssim, camps de solidaritat, els camps s'emmarquen dins del que és tota aquesta etapa formativa de coneixement en primera mà per després promoure la participació, fer-nos una mica més partícips, actius i interessats per totes aquestes temàtiques.
L'any 68, quan veu ja ara el primer butlletí, hem trobat per internet un parell de frases que m'agradaria compartir-les perquè les trobo prou oportunes, i diu: en un temps que els homes disposen socialment d'un potencial creador, productiu i organitzador capaç d'erradicar del món de la misèria, és absurd que prediquem la resignació sistemàtica i espiritualitzada a una pobresa soferta i no desitjada, que ja no és fruit de la fatalitat, sinó d'estructures socials superables. Suposo que aquest esperit es manté avui en dia, no?
Sí, es manté, perquè nosaltres lluitem molt per canviar aquestes estructures. És una feina que és a molt llarga durada, però sí que estem intentant treballar per fer que, per exemple, el comerç just consisteix en això, no? En reclamar unes condicions laborals dignes per a aquestes persones, no? En acceptar que aquestes condicions no són bones i que nosaltres hem de recolzar o fer una sèrie de projectes, una sèrie de coses, saps? És intentar canviar. Nosaltres també treballem amb la línia de la denúncia de la incidència política pel que fa als tractats comercials, que són molt desfavorables pels països del sud, i en tota aquesta línia, diguéssim, és la línia que hem anat seguint.
Hem esmentat diversos àmbits de treball, hem dit comerç just, hem parlat de denúncia, educació pel desenvolupament, hem parlat també d'aquestes activitats que ara parlarem amb més profunditat, com són els camps de solidaritat i les rutes solidàries. Molts àmbits, no?, els quals CETEM doncs hi deixa una petjada considerable.
Sí, 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 som referents, diguéssim, en aquests camps. Fa moltíssims anys que els fem i som un referent. El tema de comerços se'ns coneix moltíssim per això, i ara estem com una de les poques ONGs, diguéssim, en conjunció amb altres entitats, pues, treballant molt també el tema de la banca ètica.
Banca ètica?
Sobirania alimentària, tot lo relacionat amb transformació.
Molt bé. Des de l'any 1995, doncs, CETEM es va associar a la Federació CETEM. Això vol dir que hi ha un CETEM també dintre de l'estat espanyol i a nivell internacional.
Sí, també... no a nivell internacional, som una federació, diguéssim, d'àmbit estatal. Llavors sí que treballem en moltes campanyes, treballem a nivell internacional, amb diferents entitats. Però la Federació CETEM són 10 CETEMs, Catalunya, diguéssim, és el que va néixer primer, i hi ha després Madrid, Andalusia, Galícia, País Basc, hi ha diversos.
Aquí a Catalunya teniu uns 1.300 socis i sòcies.
Correcte.
I desenvolupeu. Parlem una mica d'aquestes activitats que a nosaltres ens agrada parlar aquí des del Món Obert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet. D'aquests camps de solidaritat, per les primeres persones que ens estiguin escoltant, aquelles persones que mai han sentit a parlar d'aquests camps, què els hi diríem?
Pues els camps són, diguéssim, la possibilitat, és una oportunitat de conèixer la realitat de països d'Àfrica, d'Amèrica Llatina, d'Àsia, a conviure amb famílies allà i conèixer projectes que s'estan desenvolupant allà per entendre una miqueta millor la realitat social d'aquests països. És una manera de conèixer, com et deia abans, de primera mà, d'una manera molt propera, de fer una petita immersió, perquè són camps d'un mínim de 3 setmanes o un mes, acostumen a ser tots un mes, sí. I es fan a l'estiu. Són camps que és una proposta bastant juvenil per persones de partir de 21 anys fins a... no hi ha una edat límit, no?, però sí que hi ha un gruix de persones entre els 20, 30 fins als 40. I la idea que planeja sobre els camps no és únicament aquesta estada, aquest conèixer sobre el terreny, sinó sobretot hi ha una primera fase, que és la fase de formació. Sí. Durant aquesta fase de formació, que és bastant intensa, s'intenten passar molts continguts amb diguéssim, ponències i tallers a càrrec de persones com Arcadi Oliveres, que són molt coneixedores de les causes d'aquestes desigualtats, i fer-ho tot molt partícip, molt dinàmic. Aquesta segona part, que com et deia, és el de viatjar finalment en aquest país, i després sí que hi ha una tercera part, que és la més important, que és la d'alguna manera que diem nosaltres tercera fase, que és de fer una mica d'altaveu, fer una mica de difusió d'aquesta realitat que has viscut. O sigui, no quedar-te només amb un viatge d'un estiu, que dius, mira, he anat allà, ha sigut molt interessant, sinó dir, bueno, he vist una sèrie de coses, he entès com funciona tot això, i realment m'agradaria activar-me d'alguna manera per contribuir, no?, a aquesta transformació social, cada un en la mesura de les seves possibilitats, no?
Clar, sí, que el viatge comença en la pròpia formació.
Correcte. No?
Després és aquest viatge més físic i posteriorment el viatge continua en aquesta etapa de sensibilització que moltes vegades es concreta en un comitè, no?, local.
Sí, podem fer els comitès locals, et pots involucrar en un comitè local, tenim els més potents que tenim actualment són els de Nicaragua, perquè tenim 6 camps allà, o el d'Àfrica, perquè tenim diversos països de l'Àfrica també, després hi ha altres comitès més petitets per a altres destinacions, però pots involucrar de qualsevol manera, si ets un mestre i estàs treballant amb nens, hi ha molts mestres que fan alguna xerrada a l'escola o amb alguna entitat que ells coneixen, es fa sempre una exposició, es fa cinefòrum també, ho fem aquí a CETEM, sobre temes diversos, sempre amb documentals o pel·lícules d'aquests països, i bueno, amb l'objectiu de properament també treballar pues, de la mà d'altres entitats i fer que aquesta, diguéssim, aquesta gran quantitat de gent que fa camps cada any, que aquest any seran uns 190, aquesta gent formada i d'alguna manera sensibilitzada, d'alguna manera pues, pugui contribuir, ja sigui amb CETEM o amb qui sigui, saps? En el seu àmbit més proper.
Tota aquesta informació que estem parlant amb la Irene, doncs la trobareu a la pàgina www.setem.cat. També us podeu apropar a la seva seu, que està al carrer Bisbe La Guarda número 4 del barri del Raval de Barcelona. Però en tot cas, també és important destacar que els camps de solidaritat es centren en els països doncs, com Camerún, Filipines, la Índia, Argentina, Bolívia, Brasil, El Salvador, Equador, República Dominicana, Guatemala, Hondures, Mèxic i Nicaragua.
Correcte.
I després, pel que fa a les rutes solidàries, hi és una altra proposta.
Sí,
no?
Les rutes aquesta? És una miqueta diferent perquè llavors s'emmarquen dins del que és el turisme responsable. Turisme responsable és, diguéssim, un moviment internacional, que així com el comerç just o altres moviments, el que reclama és, d'alguna manera, propostes de turisme molt més properes a les poblacions d'aquests països, no només anar a conèixer un lloc per la seva, diguéssim, el seu seu interès natural o cultural, sinó realment hi ha unes poblacions, hi ha una realitat en aquests països i a nosaltres ens interessa, i és un turisme molt de proximitat. També es coneixen alguns projectes, però són propostes d'itinerants, no? Que és el que d'alguna manera el turisme responsable promou, que és dir, anem a buscar fórmules d'impacte molt inferior al que és el turisme convencional, amb un impacte econòmic positiu sobre iniciatives locals, que és el contrari d'aquest turisme de tot incluït i de més, que els diners d'alguna manera queden aquí i no reverteixen gaire sobre els països.
Sí.
I de l'altra banda també és fer denúncia o senyalar una miqueta quan es donen males pràctiques, no? Perquè si aquí nosaltres tenim algunes experiències com s'han donat a Balears o en alguns altres indrets de l'Estat, que ha sigut tot una mica, allò s'ha fet d'alguna manera així una mica irregular, doncs en aquests països on les legislacions de vegades són una mica més febles, doncs també es fan coses d'aquestes. Llavors és posar una mica l'ull i vigilar també, no? O sigui, fer una mica d'observatori.
Mm-hmm. Oients de Ràdio L'Hospitalet, heu de saber que en setembre podeu viatjar a través d'aquestes rutes solidàries a països com Camerun, Costa Rica, Índia, Senegal, Mèxic, Venezuela, Nepal i el Marroc. Si algun dels nostres oients que ens està escoltant, doncs això, a través del 96.3 de la FM o a través de la pàgina web coneixmunt.org i es vol inscriure, quan ho haurà de fer? Com ha d'estar atent?
Doncs ara estem, ja tenim alguns grups que ja estan plens. Ara quedarien places al Senegal únicament, al Camerun queda alguna plaça i amb un dels grupets de la Índia. Llavors poden, o sigui, nosaltres hem fet la primera formació, perquè nosaltres també fem un dia de formació per anar més orientats, hem fet la primera, aquest dissabte proper fem la segona. Llavors l'ideal seria fer-ho fins a mitjans de juliol, així, perquè tots els grups, alguns ja surten al juliol i els altres a l'agost. Però bueno, alguna vegada truques a finals de juliol i queda alguna plaça amb algú i si es correspon una mica amb els teus interessos encara podria haver-hi lloc.
En tot cas, si volem preparar bé el proper estiu, doncs allà al mes de maig, suposo...
Sí, l'ideal és el mes de maig. A partir de l'abril ja comença a haver-hi força activitat. I amb calma. I els camps encara molt abans, és al gener o així, perquè els camps sí que realment, com deies tu, el viatge comença amb la formació comença a l'abril, encara que marxi després al juliol o l'agost.
Molt bé, doncs tot això ja ho sabeu, ho trobareu a la pàgina web www.setem.cat. Moltes gràcies, Irene Miranda, responsable dels camps de solidaritat de Setem Catalunya.
Molt bé.
Fins a propera.
Gràcies, fins aviat.
Adéu. Doncs ara saludem a la Irene de Zumbila. Bon dia.
Bon dia, Damià.
Doncs sigues també benvinguda. Ja portem aquesta la segona setmana. Hem escoltat una mica de música de Guatemala, que escoltarem ara.
Doncs seguirem una miqueta amb aquests ritmes així de guatemalencs. Uh-huh. I si et parlo de la música de Guatemala, t'he de dir que he de parlar obligatòriament de la marimba.
Sí, instrument ben present.
Per excel·lència, instrument per excel·lència. De Guatemala. La marimba és una espècie de xilòfon molt gran, de fusta, que ja, si l'heu escoltat, de seguida reconeix, aquest so, això es diu marimba. Uh-huh. Val, doncs molta gent que no ho sabia, però que sí que havia escoltat aquest so, no, que no sabien ubicar-lo, doncs ja... És la marimba.
Ja sabeu què és.
Sí.
La marimba.
No se sap ben bé l'origen de la marimba d'on ve. Es diu que el van portar els africans, però que no se sap ben bé, no? Però hi ha una dita que diu que és que la marimba pot ser que no sigui originària de Guatemala, però sens dubte és guatemalenca. Això vol dir que els habitants de Guatemala, la gent de Guatemala, són els qui més l'han tocat, els qui més l'han fet evolucionar. Uh-huh. De fet, abans era un xilòfon, era una marimba, però diatònica. Això vol dir que no podia fer tots els tons de l'escala. Uh-huh. Doncs ells la van treballar, la van fer cromàtica, amb la qual cosa podia fer totes les notes.
L'han fet a seva, no?
L'han fet a seva. Uh-huh. I, és un instrument que convida a ballar, que ja sabeu que a Guatemala també la dansa és un element importantíssim. I
ara
jo
ho parlarem
sembla...
amb la Magalí, aviam si és veritat, això si va ballar o no a Guatemala.
Jo em sembla, Magalí, que, almenys la marimba, suposo que estava molt present, no?
Sí, sí, ballar no massa, però la marimba la vam veure a tot arreu.
Tot arreu.
I fins i tot, una anècdota, amb una comunitat que vam anar un dia en una celebració, de la rebuda d'escriptures... Havíem caminat 2 hores per arribar a la comunitat, no hi havia carretera ni cap mena de transport amb rodes, i vam trobar una marimba allà baix i la gent ballant i cantant amb la marimba. O sigui que sí, a tot arreu.
Amb la Magalí mantindrem una conversa molt més llarga, però presentem el tema.
Sí, et porto un tema que es diu Soy de Zacata, perquè escoltis bé la marimba. És una cançó que és l'instrument íntegre. Mm. L'escoltem.
Escoltem. Continuem el viatge radiofònic a Guatemala amb Magalí Lladó, que ha participat en un camp de solidaritat a Guatemala. Bon dia de nou, Magalí.
Hola, bon dia.
Comencem aquest viatge i l'estàvem fent una mica a nivell musical. El recuperem i anem una mica més als orígens, a la preparació d'aquest viatge. Hem passat, suposo, l'etapa de formació, no? Que l'has realitzat.
Sí, sí.
Vas preparar la motxilla, segurament.
També.
Sí.
I, bueno...
Amb nervis...
Sí, amb nervis, sempre, sí. Bueno, sabíem on anàvem i el que anàvem a fer, però bueno, sempre hi ha una mena d'incertesa de com serà la gent que et trobaràs, què faràs ben bé,
uh-huh.
I bueno, ser una mica de nervis, però també amb moltes ganes i curiositat, no?, de veure què ens trobaríem.
Uh-huh. Hem tenim la motxilla feta, marxem cap a on?
Va ser, aviam... Vam fer unes quantes escales, però sí. Ja me'n recordo, perquè va ser molt llarg.
Però...
Sí, van passar per Estats Units, amb tots els controls, haguts i per haver.
Sí.
Bueno, avions que es van retardar, però bé, finalment va arribar a la nit a l'aeroport de l'Aurora.
Uh-huh.
I allà ens esperava bueno, uns companys de gent que havia anat anteriorment a Guatemala, que uh-huh. ens van portar a Casa Ernestina, que és una dona encantadora de Ciutat de Guatemala, que bueno, t'ofereix habitacions, una mena de pensió.
És a dir, que el primer lloc on aterrem és pròpiament a la capital, Ciutat de Guatemala.
Sí, de Guatemala.
I allí en rep aquesta senyora,
uh-huh.
amb els braços oberts, suposo.
Sí, sí, l'Ernestina és una dona encantadora que ens va ser com el primer contacte amb la gent guatemalteca.
Uh-huh.
I realment bueno, ens va anar introduint poc a poc amb la cultura maia, perquè ella és indígena, i bueno, amb la seva sabidoria de les herbes, és una dona molt sàvia.
Ja d'entrada, ja...
Sí, sí, sí. Casualment, jo estava molt constipada,
sí.
allò amb el pànic de la gripa i aquestes històries.
Ah, sí.
No era el moment que a tots els aeroports et paraven. I ella em va dir, Magalí, tu necessites una infusió d'unes herbes que
sí.
et prepararé, i m'ho va preparar. I vaig agafar moltes forces, cosa que em va anar fantàstica, perquè jo no em veia en corda en el lloc amb aquell constipat.
Mm-hmm.
I... Bueno, sí,
hauríem de saber, receptes d'aquestes.
Sí, sí, jo li vaig demanar que m'ho apuntés i de tant en tant, bueno, aquí també creix aquesta herba de Sant Joan
uh-huh.
i de tant en tant me'n faig una infusió.
I
perquè...
qui diu que s'agafa just la nit de Sant Joan?
Sí,
no?
Sí, sí. No sí, ho vaig que... fer, perquè estava a Barcelona, però... però sí, sí.
Home, és quan té la... Jo sé perquè és quan té les propietats de la planta estan uh-huh. al seu moment més... màxim, no? Doncs una gran senyora aquesta, ja, primer impacte a Guatemala a través d'aquesta infusió. Coneixem aquesta dona i després què fem?
Després, bueno, vam estar uns 4 o 5 dies per Ciutat de Guatemala,
sí.
que és on està la seu central del CUC, el Comitè d'Unitat Campesina.
Vale, que no és cap insecte, és una organització ben seriosa de camperols, que
sí,
lluita
sí,
pels
sí,
drets.
Sí,
sí.
Sí? De fet, és de les organitzacions camperoles més importants de Guatemala. I també, bueno, a nivell internacional també treballa en xarxa amb moltes altres organitzacions de camperols i camperoles que mm-hmm. lluiten per les terres. I sí, té la seu centrada a Ciutat de Guatemala.
Comitè d'Unitat Campesina, eh?
Sí, que el seu lema, que
sí.
és cabeza clara, corazón solidario y puño combativo. I sempre el porten estampat a les gorres, a les samarretes.
Mm-hmm.
És una mica resumeix el seu ideari o les seves lluites.
I una mica també impregnat a la teva persona, no? En aquest cas, que te'n recordaràs sempre.
Sí, sí, sí. Sí, sí bueno, el reien molt i el pinten en els murals del carrer, també,
uh-huh.
que és, bueno, també és una cosa que, bueno, potser molt característica també de Guatemala o de les terres d'allà, no?
Sí.
Aquests murals de colors gegants amb qualsevol paret del carrer, preciosos,
uh-huh.
i expressen doncs, les lluites o el que estigui passant en aquell moment.
De la mateixa ciutat, de Guatemala.
Sí, 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 sí.
Sí.
Bueno, el CUC en tenia un preciós allà a la porta de la seva seu, però uh-huh. bueno, per més o menys per tota la ciutat se'n veuen.
Estem 3-4 dies a la capital i després...
Ah, exacte. Bueno, els 4 aquests dies vam estar amb el CUC fent formacions,
sí.
que ells ens van explicar la seva història, ens explicaven doncs, una mica les seves lluites, d'on venen, què volen, i vam estar visitant, a més del CUC, altres organitzacions socials d'allà.
I per què lluiten i què volen?
El CUC, ara, concretament, lluita per la terra.
Uh-huh.
A Guatemala hi ha un conflicte important pel tema terres,
sí.
però com tu bé has dit, uh-huh. el 80-90% de la població és indígena,
sí.
però la gran quantitat de terres és propietat de 12 famílies de terratinents.
Uh-huh.
Llavors, ja des de sempre hi ha hagut un conflicte perquè això no... Els indígenes no tenen llocs on viure o han de treballar per terratinents i no tenen terres pròpies. I, bueno,
Clar, sí. No hi ha hagut una reforma agrària, en cap moment hi ha hagut, no s'ha repartit la terra.
No. I, de fet, el conflicte armat, que es va acabar fa pocs anys, això, aquest conflicte estava latent. I el CUC el que fa és ajudar a donar suport a les comunitats de camperols i camperoles perquè puguin o legalitzar les terres on ells estan i aconseguir uns papers i unes escriptures que diguin que són seves, o els ajuden amb conflictes amb terratinents, no? Terratinents que potser viuen als Estats Units i diuen, aquestes terres són meves. I ells, potser és la meitat del que diuen que és seu.
Yeah.
I llavors sempre hi ha pugnes d'aquestes.
Que potser s'apropien per la força, no? D'aquesta gent, però...
Potser, clar, no tots, la majoria de camperols doncs, són analfabets o no han pogut anar a escola i ells els donen contractes de terres completament il·legals, falsos. Clar. Llavors el CUC està al seu costat, els posa advocats, els ajuda a fer tots aquests tràmits i també els ajuda en formacions, bueno, ja va molt més enllà d'aquesta lluita central, doncs, com en formació de líders camperols perquè puguin ser autònoms fent aquestes feines. O...
Molt bé.
M'arriba a molts àmbits, també.
Estem aquests 3-4 dies, com deien. Nosaltres sabem més directament de la boca de les persones que formen part del CUC, en aquest cas, que ens explica una mica de la seva història, la seva lluita, les seves realitats, fins i tot el seu dia a dia en aquell any 2009, que era l'agost del 2009.
Exacte.
Sí. I després suposo que ens desplacem a algun lloc a conèixer aquests camperols i camperoles.
Exacte.
Sí?
El nostre grup, bueno, érem 5 persones i vam anar a dues comunitats de la zona del Quitxé. Bueno, vam agafar...
Està molt lluny o què?
El Quitxé, sí. M'imagino que està molt lluny perquè vam trigar molt a arribar-hi. És una zona que, bueno, perquè ens fem una idea de com és, està on s'acaben les sierres i les muntanyes i comença la selva. I, bueno, la comunitat on jo vaig anar es deia Ventana del Cielo, bueno, es diu.
Ventana del Cielo, o sigui, està molt amunt.
Bé, ara està a la riba del riu Copón, que és un riu molt gros i cabalós de Guatemala, gairebé a la frontera amb Mèxic. I, bueno, Ventana del Cielo, en realitat, sí, estava molt alta, estava a dalt de tot de la cumbre d'aquesta serra, però, bé, amb els anys van aconseguir... arribar amb terres que estiguessin més a prop del riu.
Fèrtils, terres fèrtils.
Més fèrtils, bueno, són molt fèrtils, però sí, al costat del riu més, per poder pescar, per poder agafar aigua amb més facilitat.
O sigui que ens situem en aquesta comunitat, a sota d'aquesta vall.
Exacte.
Arribem amb quin transport? Ho hem dit això, no?
Bueno, vam agafar uns quants autobusos, unes quants furgonetes, i al final vam haver de creuar la sierra a peu, 4 hores, amb l'ajuda dels camperols de Ventana del Cielo, perquè ja em diria que va ser bastant dur.
Amb alguna atracció animal, també?
No, a la pujada vam anar
a pota.
I amb un fang fins als genolls... Per sort ja ens havíem previngut de comprar unes botes de hule, que són les típiques botes de camperol.
Ah, mira, si era algun oient de Ràdio Hospitalet de Guatemala ja ho sap.
Si han d'anar a una comunitat, sí, no? Perquè amb ambes hauríem arribat de cul, baixant. Sí, sí. I això, vam arribar a Ventana.
I arribeu allà i què us diuen? Clar, no us coneixen.
No ens coneixen.
No ens coneixen.
Ventana del Cielo són una comunitat petitona de 20 famílies i només arribar... ens van situar en una casa, que és l'escola, i bueno, vam fer una assemblea. Van dir que ens esperéssim, ens van donar aigua i això, que havíem de reunir tot el poble. Nosaltres, bueno, potser teníem ganes de seure, respirar, rentar-nos una mica, però no, el primer va ser fer aquesta assemblea. Llavors van reunir dones, nens, homes, tota la gent del poble es va reunir.
Clar.
I ens van dir, bueno, us heu de presentar, explicar què sou, què veniu a fer i d'on veniu, no? I, bueno, nosaltres allà parats, ens expliquem allò, ja que et fa com vergonya parlar en públic i no sé què. I després ells, bueno, van continuar l'assemblea amb la seva llengua, amb quechi.
Sí.
I, bueno, nosaltres no seguíem massa l'assemblea, no? Però, bueno, pensant...
Ah, no seguíeu gaire l'assemblea.
No, el quechi encara no, encara no el dominava, llavors. No.
L'etapa de formació que haguéssiu pogut aprofitar...
És complicat el que et dic. Però, bueno, no, ja ens van anar traduint una mica i res, van decidir, bueno, com van organitzar...
Van entendre el propòsit del vostre viatge...
De fet, ells havien sol·licitat aquest acompanyament internacional en el CUC. Ells estan afiliats al CUC i van demanar que pel conflicte que hi ha en aquella comunitat doncs volien tenir uns persones de fora que vinguessin a conèixer i que una mica els hi donguessin ressò.
Llavors, ells... Una forma de denunciar, no? De difondre el seu missatge.
Una mica, de fet, si avui en parlem d'ells, doncs és perquè van demanar que hi anéssim I per ells és important, això.
Mm. Vull ser com una mica una finestra de comunicació, exacte, no? Fent aquesta associació de paraules.
Sí, sí, correcte.
Està bé. Et sembla si escoltem una mica de música? No sé si veu escoltar música quan veu arribar, després de l'assemblea.
Bueno, després hi havia una missa i sí que a la missa tocaven molt. L'acordió, la marimba petitona.
La marimba també.
La marimba també. No sé si escoltarem ara la marimba. Ara,
ara seguirem escoltant la marimba perquè obligatòriament hem de posar una cançó que es diu Luna de Xelajú. No sé si la coneixes, Magalí.
No ho sé.
Doncs és d'un autor molt conegut en allà que es diu Paco Pérez, un autor de música popular.
Sí.
Aquí molts hi han segut li han seguit la pista després i hem de seguir amb la marimba.
Som-hi, doncs, amb la marimba. Els camps de solidaritat de CETEM són una oportunitat de formar-te i conèixer de primera mà la realitat quotidiana dels països empobrits, la feina de les seves organitzacions i les dificultats a les que s'enfronten diàriament en els seus habitants. L'objectiu de la proposta és el de facilitar canals perquè els participants adquireixin consciència d'aquesta realitat i esdevinguin persones més actives, crítiques i reflexives a l'hora de reclamar models socials més justos i respectuosos amb els drets i la identitat dels pobles del sud. Des de l'any 1991, gairebé 4.500 joves de Catalunya han participat en aquesta activitat a més de 30 països del sud. Aquestes activitats, aquest camps de solidaritat que proposa CETEM Catalunya i en el qual avui estem viatjant a Guatemala de la mà de la Magalí Lladó, qui ha participat en un camp de solidaritat a Guatemala i està gairebé tocant el cel a través d'aquesta finestra, no? Aquesta finestra al cielo.
Sí, sí, ventana al cielo.
Ventana al cielo. Molt, molt bé. Acabem l'assemblea, suposo.
Ah, exacte, acabem.
Sonen unes quantes marimbes, fem la missa, marimbes.
Sí.
Sí. Sopem, suposo.
Sí, sí, llavors
ens podem dutxar, ens podem remullar una mica.
Ens van aconsellar que ens anéssim a banyar al Riarolet, no al gran riu, que estava molt contaminat des de fa uns anys,
sí.
Però hi ha un Riarolet meravellós i ens van dir banyeu-vos allà, que estareu fantàstiques. I ja està. Després ens van organitzar una ruta de cases i famílies per fer cada àpat. Llavors, cada família ens oferia un àpat, un dinar, un esmorzar, un sopar, i nosaltres pues, cada dia visitàvem una família. Després, al dormir, van decidir que estaríem millor dormint a l'escola, ens van posar un parell de matalassos, com a gran...
Clar.
O sigui, molt agraïts del matalàs, i dormíem allà, perquè el mestre no hi era, i llavors això, fèiem aquestes rutes.
Estava de vacances, era el mes d'agost?
No, estava de vacances, però es veu que els mestres rurals... Bueno, sí. Clar, el mestre ha de fer la caminada de 4 hores igualment per anar a donar classe, no?
Clar.
Llavors el mestre viu durant la setmana a l'escola. Però els mestres rurals els hi posen molt complicat per poder fer les classes i complir amb els requisits burocràtics que suposa ser mestre. Llavors ara, aquella setmana estava...
Estava amb aquests tràmits.
Estava amb els tràmits burocràtics.
Amb aquesta burocràcia.
Sí, 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 sí. Suposo per cobrar o perquè els bueno, ens hi posen complicats.
Sí. Dormim, ens llevem. Suposo que aleshores és quan la natura es desperta, no?
Bueno, d'una forma increïble. Jo no havia vist mai un lloc així, perquè estaves en aquesta mena de frontera entre sierra i selva, i no m'havia vist mai tan coberta d'arbres, ocells al voltant, sorolls desconeguts i tant color verd. Bueno, o sigui, per mi aquest, bueno, sí que és una comunitat, potser que és, no totes les de Guatemala són així, però aquesta on vam ser era un petit paradís de... perquè a més tenen molts problemes i molt grossos, perquè els poden desallotjar d'aquí poc amb violència i amb l'exèrcit i sense cap mena de protecció per part de l'Estat. Però quan, bueno, mentre estan visquent allà,
clar,
tenen, bueno, tenen els seus camps de milpa, els seus camps de frijoles...
És el que cultiven, és milpa, frijoles...
Milpa, que és blat de moro, sí, i frijoles. Mengen d'això, però és, són productes, bueno, dels que en diríem ecològics aquí, no? Perquè no tenen cap mena de productes químics, els treballen ells. I amb la terra és com molt fèrtil, ja surten, i ells n'estan molt orgullosos, saben que estan donant els millors aliments als seus fills.
Us van ensenyar els seus conreus...
Sí, 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 ens van ensenyar, sí, els camps, ens van ensenyar a pelar els frijoles.
Ah, mira.
I a pelar les mazorques de blat de moro.
Sí.
Ens van ensenyar el cardamomo, que és l'únic producte que comercialitzen, que és una mena d'espècie, que de fet allà a Guatemala no es consumeix gens, s'envia cap a Aràbia Saudita.
Caram.
És una de les coses més desconcertants
viatge,
que jo...
Quin viatge.
Sí, 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 dius d'allà a Aràbia Saudita, no? I, bueno, bàsicament, i després tenen les tripicades, bueno, quatre verdures d'hort, carbasses, alguna ceba i algunes gallines.
Per saber, aquelles persones que estan, ens estiguin escoltant i tinguin ganes de viatjar, com va ser una mica el dia a dia? No?
Doncs el dia a dia a la comunitat era molt, molt, molt tranquil. Vam, amb l'assemblea aquesta primera, vam decidir que faríem un parell o tres de reunions... una assemblea seriosa amb tot el poble, en la qual ells volien explicar-nos la seva història i nosaltres també explicar més de nosaltres. Després volien també fer una assemblea amb les comunitats veïnes del riu, perquè, bueno, també ells són unes... Tal com a la comunitat és molt important el fet d'aquest assembleari i que tot s'ha de compartir, entre comunitats també hi ha com una xarxa i una mena d'assemblea, i volien compartir el fet, la sort aquesta de tenir gent de fora visitant, doncs, amb la resta de comunitats.
Clar.
I després vam organitzar alguna visita a algun poble veí i ja està. La resta dels altres moments els dedicàvem a conèixer la gent, que va ser una feina difícil i
parlem,
bonica.
Parlem-ne. Què tal aquesta coneixença més aviat humana, no?
Doncs a mi em va sorprendre molt, perquè pensava que si ens havien com cridat a que hi anéssim, doncs, tenint com molta, molta curiositat a conèixer-nos.
Sí.
I potser sí, però clar, la manera de comunicar-se era molt diferent. I llavors... va ser molt lenta. Bueno, a mi em va sorprendre, però clar, cadascú feia la seva vida, la comunitat, i anàvem fent. Llavors nosaltres vam decidir, doncs, cada dia, doncs, anar-nos acostant a una casa o anar parlant amb un o amb un altre i fer visita. El típic que es fa en un poble, d'entrar a la seure i un got, un cafè o alguna cosa, i anar parlant. I llavors així, a poc a poc, vam anar coneixent la gent i va ser, bueno, molt bonic, no? Anar coneixent les dones, també, que... No, són les que parlaven menys castellà, pràcticament cap dona parla castellà, i anar trobant maneres de comunicar-te amb quetxí, però... o sense res, no sense cap llengua, però...
Vau aprendre alguna paraula o què?
Sí, de fet, als nens els encantava ensenyar-nos a parlar amb quetxí, i també intercanviàvem, no? Ells s'aprenien paraules en català, nosaltres en quetxí, i era una mena de... a veure quin se n'en surt millor.
I què, en recordes alguna o no?
A veure... Eren complicades,
Sí, complicades. Clar, segurament l'utilitzaves molt en aquell moment.
Exacte.
No?
I són però... que, així... I tinc una memòria pèssima. Sí que hi havia un so, així com gutural.
Sí.
El quec era el color negre, crec, dels frijoles negres. I...
Bueno, en aquest cas sí que hi havia un interès per part dels infants i joves, no?, aprendre algunes paraules.
Sí.
Ah, com diu això el teu poble?
Sí, sí, i els nens ens perseguien, els agradava molt granota, o... no sé, tenien... Bueno, reiem molt amb aquest, fent aquests jocs amb les llengües.
Estem acabant el nostre viatge, no, en aquest cas no musical, però sí més humà, a través d'aquest camp de solidaritat a Guatemala. Fem una parada, una altra parada musical, Irene?
Sí, en aquesta ocasió canviem de registre totalment.
Totalment.
Totalment. Hi ha molts autors moderns que ara estan triomfant mundialment de Guatemala, com és el Ricardo Arjona.
Ah, el gran Ricardo Arjona.
Sí, però al final jo m'he decantat per una noia que canta blues i jazz.
Sí.
Una autora emergent que es diu Gaby Moreno, i ja et dic, ara abandonem la marimba i escoltem una mica de blues. Little sorrow, little pain, tell me when's it gonna end. You see my glee's asleep, but you keep on talking at my
Doncs sí, sí, estem escoltant blues, però estem a Guatemala, amb el Comitè d'Unitat Campesina, el CUC, aquest comitè, aquestes famílies camperoles que lluiten pels seus drets en la defensa dels pobles indígenes, per tenir un tros de terra i poder-la cultivar i menjar directament del que cultiven, els seus propis aliments, aliments d'això que aquí desconeixem, que no són aliments que estan dintre empaquetats, en plàstics i coses d'aquestes, no? Llaunes, plàstics i això, lluny, no?
Exacte, lluny, lluny, no hi havia tantes porqueries allà a la comunitat.
I estem acabant el nostre viatge. Destaquem alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció? Moltes, són moltes les coses.
Sí, de fet, costa de triar.
Algun dia especial? Alguna nit?
Va haver-hi com potser dos moments especials que m'han quedat molt gravats.
Sí.
Un és el dia de l'assemblea que vam fer amb tot el poble, que ens van estar explicant la història de la comunitat, com la van crear i el que els està passant ara, no? I a mi em va emocionar molt, perquè cada persona de la comunitat va voler explicar a la seva manera la història de la comunitat, que era la mateixa, però tothom volia parlar de com els va costar crear allò i com ho defensen. I l'amenaça que ara tenen, que el govern de Guatemala té un projecte immens de construir una xarxa de represes i hidroelèctriques allà,
sí.
I no els està contemplant per res, i és això, no? Els poden desallotjar de seguida. I el fet que ells ens van dir, bueno, nosaltres ens hem informat i les empreses que estan darrere d'aquestes represes, doncs hi ha Gas Natural, hi ha Iberdrola, hi ha Endesa, que són espanyoles, oi? I aquell moment va ser molt dur.
Clar.
De dir, ostres, recordo voler sortir corrents, anar cap a Barcelona i no sé, fer alguna cosa, no?
Clar. Cridar ben fort, no?, contra
sí.
aquestes empreses que fan
sí, sí,
això
sí.
I desplacen famílies senceres, comunitats senceres.
Exacte.
Sí, perquè suposo que aquestes famílies han estat anys i anys i anys allà treballant aquelles terres i d'alguna forma no es preocupen d'uns papers o d'uns registres.
Bé, no? Hi ha gent que bueno, aquesta comunitat, sí, hi ha gent que porta molts anys treballant en les terres i en comunitats que són molt recents, que són desplaçats d'altres comunitats.
Imagina't.
Que arriben allà i saben per experiència pròpia o dels seus pares que quan al govern li interessa fer fora la gent per posar alguna cosa que em pugui treure benefici econòmic, no els indemnitzarà, portarà l'exèrcit si cal, i tenen molt recent el conflicte armat, o sigui que no els fa cap gràcia.
Quin és, Òmic, el fruit que reculls d'aquesta experiència?
El fruit que recullo d'aquesta experiència?
El llavor, la cosa que et queda més marcada. Són moltes les coses?
Sí, és que de fet em costa molt resumir un...
Sintetitzar
una cosa. El que sé és que són els camps aquests de solidaritat. És com una llavor que et queda dintre i que va durant tot l'any o durant molt temps estar allà i et van passant coses, no? I et va canviant la teva manera de pensar, de veure el món on t'estàs o de comprendre les coses.
Doncs moltes gràcies, Magalí.
Molt bé, de res.
Fins la propera. Com sempre, és el moment de la secció dedicada als contes del món, al viatge literari del món obert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet, i és l'Irene de Zumbila, qui amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropa un conte del país protagonista del programa. Ben retrobada, Irene, aquesta ocasió.
Moltes gràcies, Damià.
Amb un conte, no?
Amb un conte.
Sí.
Que, bueno, t'he de dir que amb aquesta recerca de contes de Guatemala... M'he trobat amb molts contes una miqueta violents, eh?
Sí?
Sí, sí.
Els finals violents, potser?
Sí, és a dir, a vegades sí? Més que contes era una mica tragèdies.
Tragèdies.
I al final m'he decantat una mica per un conte més amable.
Més amable. I com es titula aquest conte més amable?
Es diu Tita la gotita.
Tita la gotita. I de què va aquest conte?
D'una goteta d'aigua.
D'una goteta d'aigua. Doncs som-hi amb aquest conte que es diu...
Tita la gotita.
Tita la gotita.
resbalarse por la piedra, caer a la poza, esforzarse por subir rápidamente a la superficie y permanecer allí para calentarse con el sol y así evaporarse para convertirse en nube. Cuando ya era nube, se dejaba caer como gota de lluvia y caía en la cima de la montaña. Se colaba por entre la tierra, piedras y hendiduras y finalmente llegaba a la oscura cueva en donde estaba la piedra por la que resbalaba nuevamente, para otra vez dejarse caer a la poza en donde, apresuradamente, se iba a la superficie para volver a calentarse, evaporarse, volverse nube, lloverse, filtrarse, resbalarse, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la vida de todos los días de una gota que vivía en las altas montañas entre la nieve, el hielo, el agua y las nubes. Durante esa monótona y aburrida rutina, conoció muchísimas gotas más como ella. A varias las volvía a ver, ya en la nube, en la lluvia, en la nieve, en la piedra o en la poza. Sin embargo, también dejaba de ver a una gran cantidad. La mayoría se iban en un pequeño tren que ellas mismas formaban y que, conforme avanzaba, serpenteando entre areniscas y guijarros, desaparecía. Pero esta gota de agua en particular no quería irse en el tren. Sin embargo, con el paso del tiempo, uno de tantos días, Tita, que así se llamaba la gota, pensó que ya llevaba demasiado tiempo en ese asunto de poza, calentamiento, vapor, nube, lluvia, etc. Se estaba hastiando realmente. Sus amigas siempre, algún día, se iban. Ella volvía a quedarse sola. Iniciaba una nueva amistad con otra gota y lo mismo. Algún día, tarde o temprano, esa nueva gota amiga se iba para siempre y otra vez Tita estaba sola. Así, en cuanto tuvo oportunidad de estar nuevamente en la poza y vio que las demás empezaron a formarse, ella también se metió en la fila y ayudó a formar el trencito. Durante el trayecto entre guijarros, hojitas y ramitas, muchos otros trenes se habían pegado a este y este a otros. Este ya no era tan trencito, sino más bien un tren formal. Muchas gotas decían que ya iban en riachuelo, otras aún que aún no. En fin, lo que sí era cierto es que iban más rápido y con más fuerza. Siempre algo apretadas, mascullaba Tita. Después de dos días de estar descendiendo entre pequeños barrancos y laderas, por fin llegaron a la llanura, en donde el riachuelo se hizo ancho. Así las gotas pudieron estar más cómodas. En uno de los remansos, Tita escuchó el rumor de que prontamente llegarían al mar. ¿Qué era eso?, se preguntaba. En tanto, observaba a las otras gotas acicalándose. Sin demora, Tita también principió a arreglarse. Parecía que iban a una fiesta. El río seguía su curso y el murmullo principiaba a ensordecer a distancia. Era como un retumbo, a veces constante y a veces espaciado. A los pocos minutos, todas las gotitas empezaron a aplaudir y algunas a chiflar. ¿Qué sucede? ¿Se han vuelto locas?, preguntó Tita. No, gritaba Fabiola desde muy atrás. Estamos llegando al mar. Ahora ya no seremos simplemente un río. Ahora seremos todo un mar, gritaba festejando. Eran ahora millones, miles de millones de gotas las que veía Tita. Había gotas de todos los colores y formas. Algunas no se les entendía lo que decían. Tita estaba impresionadísima. Nunca se imaginó, cuando vivía en la cima de la montaña, que existieran tantas clases de gotas en un solo lugar. ¡Qué lindo es el mar!, gritó Tita emocionada. No, le corrigió Miriam, que había aparecido por allí. Nosotras somos las lindas, pues nosotras somos el mar.
Avui hem viatjat a Guatemala amb Setem Catalunya. Ha estat el segon viatge del Monobert d'estiu de l'any 2010. Com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Avui hem parlat amb Irene Miranda, responsable dels camps de solidaritat de Setem Catalunya, que qui ens ha presentat l'entitat i les seves propostes. Hem conversat amb Magalí Lladó sobre la seva participació en un camp de solidaritat a Guatemala i, finalment, hem conegut el país a través d'un conte de la mà de la nostra viatgera literària Irene de Zumbila. Espereu que seguiu viatjant amb nosaltres, amb l'equipatge ben lleuger, però amb els cinc sentits ben desperts, els dissabtes a les 10 del matí. Recordeu que durant la propera setmana estaran ja a la vostra disposició els àudios del programa i les fotografies de la nostra viatgera a Guatemala. Els trobareu a la nostra pàgina web www.coneixmont.org. Natàlia Rivero, Irene Desdombila, José Manuel Abadies de control tècnic i qui us parla, Damià Caro, ens trobem la setmana vinent, el dissabte, a les 10 del matí. Ja ho saps, fins bona aventura i fins a propera.
Que eu é poder fosse lá e esse. Eu digo, sabe, velho.